A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia avui dimarts. I avui tinc parella mixta de tertulians, com m'agrada, així ja paritat. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia, gràcies per haver-me convidat i com sempre saps que és un plaer.
I tinc doncs, un nou convidat per tenir també generacions joves, perquè tothom dirà aquí a la tertúlia només tenim gent ja d'una certa experiència i trajectòria de vida. Pol Cerdà, benvingut.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Bueno, la primera, i espero que n'hi haurà d'altres, que t'ho passaràs bé amb nosaltres. Bé, deia aquest intercanvi generacional interessant, perquè sempre tenim punts de vista, doncs, gent que ja té un cert recorregut de vida, per dir-ho així.
Un cert bastant.
El bagatge pesa, per dir-ho així, però clar, joves també en tinc a la tertúlia, però també m'agrada el vostre punt de vista, perquè clar, la percepció que podem tenir de moltes coses és completament diferent.
Sí. Bueno, i a més jo crec que algo que té el jovent és que, bueno, és reivindicatiu, no?, molt sovint, i doncs jo crec que sí que és cert que a vegades doncs arriba, potser aquí a Andorra no ho veiem això, però bueno, arreu del món doncs sí que és cert que a vegades són els que més por culo dan en aquest sentit, no? I doncs pues, jo crec que això és necessari, i més en el món en el que vivim avui en dia, perquè bueno, en el que s'ha convertit la política, doncs jo crec que bueno, que existeixin doncs aquests ideals que sempre han estat com bueno, dins del col·lectiu juvenil, doncs perquè bueno, es preservin i perquè es segueixin aconseguint lluites en aquest sentit, saps? I drets i llibertats de tots nosaltres.
Quan eres una miqueta més jove, per dir-ho així, militàveu, per dir-ho així, o defensàveu uns punts de vista, tu ja et veus aquesta diferència de percepció entre quan tenies 15 anys, per dir-ho així, i avui dia?
Sí, 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 la veig. I a més jo crec que també amb el pas del temps doncs, m'he pogut una mica doncs, nutrir una mica més doncs, d'informació i de diferents punts de vista, perquè sí que és cert que quan teníem 15 anys doncs, una mica ho fèiem amb molt bona voluntat, però potser amb una mica de desinformació, perquè no, bueno, els nostres recursos i arribaven on arribaven. I doncs sí que és cert que bueno, després d'aquests anys doncs, el bagatge que he anat sumant tant jo com els meus companys que em van acompanyar en tot això, saps? Doncs sí que és cert que tots nosaltres estem d'acord en que hem crescut molt i en que a dia d'avui doncs, bueno, ens ha ajudat pues això, a ser persones crítiques i a seguir doncs, tenint aquest esperit per bueno, perquè algun dia arribin a canviar les coses, perquè realment, no sé, creiem, bueno, jo personalment crec que aquí a Andorra algo se'ns està anant de les mans en aquest sentit i crec que no se'ns està escoltant com hauria de ser, saps?
Jo crec que ja fa molts dies que se'ns ha anat això de les mans.
Sí.
I dona gust sentir-te parlar, perquè el que sí que és cert és que, i això ho hem viscut aquestes últimes comunals, el vot que més costa moure és el vot del jovent, que sembla que diu, bueno, això no va amb mi, però és que va amb vosaltres.
No.
És que va amb vosaltres. És que diu, oh, és que això de la política... És que el fet simple de sortir del llit i encendre i donar l'interruptor de la llum per aixecar-se al matí, comprar un croissant, pagar un cafè, no deixa de ser política.
Sí,
canvi. I això sí. Vull que us n'adoneu i que sou vosaltres els que heu d'empentar aquest país darrere nostre.
Totalment, jo estic totalment d'acord, i a més jo convido a tothom i bueno, a tots els joves del nostre país en aquest sentit, que jo crec que hem d'aprendre també a separar lo que és el, bueno, lo que és la política actual, que és pues, com molt institucional i molt burocràtica i que a vegades doncs, fa molt de pal, perquè és així, de lo que és la política o l'essència de veritat de la política, no? Jo crec que és un record molt important i que a més és la nostra arma, per així dir-ho, no? Per la gent que és treballadora, que bueno, que s'ha de guanyar el pa cada dia, doncs la política és el que ens ha d'ajudar a bueno, doncs a preservar el que deia abans, una mica tots els nostres drets, tant sigui socials, laborals, sociosanitaris, o sigui tots els que ens podem imaginar, com bueno, les nostres llibertats en aquest sentit, perquè per exemple jo també, si aprofito, bueno, no sé si puc obrir el meló, si em deixeu
pues... obre melons.
Que em penseu també, perquè a més m'interessa, perquè bueno, m'ha dit que tu estàs a la Creu Roja, no?
Sí.
Sí? Vale, doncs sí, sí. M'interessa també, pues, no sé, aviam quin punt de vista tens. Perquè, per exemple, a mi, pues, la guerra contra les drogues, per exemple, doncs és algo que que, bueno, que em crida l'atenció perquè crec que no aconseguirem res, no? Amb, per exemple, tractant-ho com ho estem tractant ara. És a dir, és, crec que és algo necessari, perquè és algo necessari, evidentment, però, per exemple, tal i com s'està fent en les campanyes de sensibilització o educació, jo crec que és un recurs totalment insuficient i que en aquest sentit no està funcionant. Perquè crec que, bueno, criminalitzar i com, no sé, tachar el consum de drogues i com fer-ho algo perillós inclús, que ho és, però no sé si m'acabeu d'entendre, és a dir, crec que no serveix de res dir no consumes drogues, te vas a morir, saps? Perquè, bueno, crec que amb aquest tipus de discurs tan radical i tan ranci en aquest sentit, doncs no s'enganxa als joves en aquests punts, per exemple. No sé si potser estaràs d'acord amb mi. Jo crec que potser hauria de ser una campanya potser de reducció de riscos, sabent que es consumir seguirà consumint, potser.
A veure, això és molt complicat. I trobar la bona pedagogia és difícil. És difícil. No des del punt meu com a voluntària de Creu Roja, jo et parlo des de la vessant legal d'aquest assumpte. El que sí que és cert és que el consum propi en aquest país està penalitzat.
Sí.
És algo que tots sabem, tots coneixem, i els únics que no ho saben són els que passen per la frontera del riu Runem, moltes vegades, per pas de la casa, que porten les coses molt a la vista i els enganxen la primera de canvi, i li passa el que li passa a l'advocat de guàrdia que està aquell dia. Però poder sí, estic d'acord amb tu, que poder ens ha fallat la pedagogia, que és una cosa perillosa, és més que evident. És més que evident. La despesa, ja no parlem a nivell econòmic, perquè això ja és un altre punt. Torno a repetir que ens falta pedagogia, poder sí, però aquest aspecte recreatiu que a vegades se'ls dona amb aquest tipus de substàncies, doncs realment jo crec que és totalment incert.
No, totalment. O sigui, no, potser no m'he acabat d'explicar bé perquè, bueno, t'ho explica, o sigui, l'exemple era, bueno, era mode d'exemple, però ho volia, doncs, anar més enllà, o sigui, em referia amb tema d'educació sexual, per exemple, també, amb tema de no sé, per exemple, en valors, per exemple, mateixament, perquè jo crec que les noves generacions i la meva mateixa, per exemple, tot això que s'estava guanyant en quant, per exemple, a feminisme o a drets del col·lectiu LGTB, són coses que a poc a poc, o sigui, evidentment no estem en una situació crítica en aquest sentit, jo crec, però bueno, és evident que a poc a poc anem retrocedint en tot aquest sentit, i és algo que jo crec que falla perquè potser no hem acabat de trobar la fórmula per bueno...
Sí, jo crec que és un problema d'educació, de sensibilització. Aquest matí sentia a Catalunya Ràdio, em sembla, que volen limitar l'accés d'alguna manera dels menors a la pornografia.
Sí.
Més que res en vista dels augments que hi ha últimament. Jo pertanyo a la Comissió d'Igualtat del Col·legi d'Advocats. El 99% dels membres som dones. I això ho hem constatat en més d'una reunió, que els avenços que havíem obtingut anys enrere a nivell de drets de les dones han retrocedit moltíssim. Que a una noia avui al dia li pugui semblar normal que la seva parella li controli el telèfon o la manera de vestir, amb qui surts, amb qui vindes, això a mi em posa els pèls de punta. A mi, sí, sí. Personalment. I que hi hagi joves que això general, millor de la teva edat, o poder una mica més joves o una mica més grans, i que això no ho veguin com un maltracte, vol dir que la gent que va davant vostre hem fallat moltíssim. Vaja, que l'hem cagat. Perquè si no us hem pogut ensenyar que això és un maltracte, és que aquí hi ha algo que no ha funcionat del tot. Almenys és el meu punt de vista,
Sí, sí, totalment.
De lo que dius, Pol, per exemple, seria... per fer-ho franges d'edat, dius, aquesta, no diria estigmatització, però aquesta caracterització de joves entre les xarxes socials que absorbeixen una informació que no filtren o no tenen la capacitat de tenir prou criteri per filtrar-la, dir, bueno, això bé, això malament, hi hauria com un rol de germà gran, potser, fer per als joves de 20 anys, per dir-ho així, amb els de 15, dir, escolteu, nois, dius, hem passat per aquesta època, Dius, però parlem-ne perquè tenim un altre criteri que vosaltres de lo que us nodriu.
Sí. No, totalment. O sigui, jo crec que en aquest sentit és responsabilitat d'amb dues parts, per així dir-ho. Sí. Com vosaltres l'heu cagat, nosaltres la seguim cagant constantment, perquè, bueno, jo sóc el primer que moltes vegades doncs, em trobo en situacions que potser dic, pues mira, que pensi o que digui el que vulgui, perquè al cap i al fi, pues, bueno, és el seu criteri, no? Però sí que és cert que moltes vegades crec que doncs, ens hauríem de carregar de responsabilitat col·lectiva en aquest sentit, en els moments actuals, i doncs això, parlar-ne obertament. Jo no crec que el prohibicionisme serveixi de res en aquest sentit, o sigui, no s'ha de dir no escolteu reggaeton o jo que sé, o no mireu pornografia en aquest sentit, o bueno, en tots els ventalls de la paraula, en tots els àmbits. Però sí que crec que hi ha d'haver una educació que acompanyi totes aquestes coses, és a dir, que es pugui parlar d'això, de sexe obertament a les escoles, que es pugui parlar de consum de drogues, perquè és evident que les drogues existeixen, que seguiran consumint, per molt que siguin il·lícites, perquè per molt que siguin il·lícites, seguirà existint, i doncs anem a fer pedagogia de totes aquestes coses, sabent que són problemes que estan a l'ordre del dia de la realitat dels joves i de persones que no en són tan joves. I doncs jo crec que en aquest sentit doncs hem de deixar de buscar culpables constantment i dir, vale, pues, bueno, sentem-nos tots junts, anem a veure, l'hem cagat perquè l'hem cagat tots plegats i bueno, a tirar cap endavant i a marcar un full de ruta per veure com és, com s'ha de funcionar. I a més jo crec que aquí a Andorra tenim la sort de que és un país petit i que, bueno, en aquest sentit, doncs, és fàcil de gestionar, o hauria de ser fàcil de gestionar totes aquestes coses, clar. I doncs a mi em sobta moltes vegades, però bueno, crec que aquest és el camí i per aquí és on han d'anar, bueno, pues, les coses a partir d'ara.
Estic d'acord amb tu. Ara dir, no, mira, perdona, perquè és culpa meva, ja no té sentit. El que ens hem de saber és tots i buscar una solució entre tots. Prohibir. Aviam, el problema del prohibir és que fas molt atractiu allò que prohibeixes.
Totalment.
Sobretot si simplement prohibeixes i no dius el per què ho prohibeixes, o el que sigui. I llavors l'atractiu del prohibit és amb 14, 15, 16 anys és algo que tira moltíssim, perquè no m'ho deixes fer, però ara ho vaig a mirar, no? Efectivament, ens ha... Em sento tan culpable com et puguis sentir tu, i crec que sí, que ens hem de seure tots i buscar tots una solució.
Totalment, sí, sí.
Això el que dius tu, Elisabet, aquesta part prohibida és el nen, els mistos i la caixa de petardos. No, dius,
no ho toquis,
dius, pots estar segur que al cap de 3 minuts ja no
la tira. Efectivament, al cap de 3 minuts ja sentiràs que ha explotat un petardo. Doncs és l'atractiu del prohibir sense, no sé, sense un raonament o no sé el què, però l'atractiu del prohibir tira moltíssim i llavors, sí, sí. Clar, aquí ens topem amb un mur que no sé com es pot derruir, però que és que hauríem de mirar entre tots la manera de tirar-lo a terra.
Ara, estàvem parlant de drogues il·lícites, entre altres marihuana, cocaïna, heroïna i altres, però també tenim drogues, diguem, legals, entre cometes, que també, per als joves,
també
fan estralls, l'alcohol, per dir-ho així.
Efectivament.
I una altra molt insidiosa, el sucre, cosa que no es parla tant i que els seus efectes també doncs, són bastant devastadors en totes les poblacions i en totes les franges d'edat.
Bueno, però perquè jo crec que potser no es parla, perquè si us doneu compte, en quant al tabac i a l'alcohol, és evident que hi ha estudis al voltant i de que, i bueno, tothom sap que és nociu doncs, per la salut d'un mateix, però sí que és cert que no se li dona el bombo que se li hauria de donar en aquest sentit. I després trobem que amb altres drogues que potser si són il·lícites, doncs sí que hi ha doncs, aquest altaveu públic, com per així dir-ho, no? I doncs jo crec que en aquest sentit és una mica el que deia ella, saps? O sigui, jo crec que el que s'ha de fer ara mateix doncs és això, pedagogia simplement perquè, bueno, pues perquè realment es coneguin quines són les conseqüències reals de segons quins actes, perquè per exemple jo ara m'ho plantejo, sí que és un repte que potser a Europa encara no hem d'encarar, perquè potser pues, encara estem una mica lluny de que sigui la realitat que és als Estats Units, però per exemple el tema del fentanil doncs és algo que amb una bona pedagogia podríem doncs sensibilitzar la població i evitar que s'arribi a una situació tan dramàtica en aquest sentit. Perquè si les persones tenen el coneixement de, jo que sé, doncs per exemple, aquesta droga, per exemple, cocaïna, doncs no puc barrejar amb altra droga perquè bueno, doncs poden passar coses molt xungues, saps, en aquest sentit. I doncs jo crec que la bona pedagogia doncs evita morts en aquest sentit, perquè els evita i també permet que totes aquelles persones que per sort o per desgràcia doncs sí que tenen un problema d'addicció i acaben sent doncs dependents, doncs tinguin un mínim d'infraestructures i de llocs on puguin anar on bueno, aquests consums doncs es facin de forma regulada i controlada mèdicament, doncs per preservar la salut d'aquesta persona entenent que no deixarà de consumir. No sé si m'explico.
Clarament, clarament. Sí, sí, t'hem entès, eh?
Vale, vale.
Bueno, és jo crec que s'han de buscar solucions. És una solució més a posar sobre la taula i veure quina pot ser la seva efectivitat. I lo del fentanil a mi em causa terror.
Popo, sí, totalment.
Pànic, perquè això en qualsevol moment ho podem tenir a la porta de casa.
Clar, i doncs aquí és on entra una
amb
mica...
Amb un món tan global,
sí,
on tot s'expandeix, tot s'escampa d'una manera tan bèstia, això ho tenim a la porta de casa.
Acabarà arribant.
En 2 dies.
Sí, sí, sí. I és aquí on entra el dilema, saps? Perquè, doncs, jo personalment a vegades m'ho plantejo i dic, clar, potser si aquestes coses, doncs, estiguessin regulades en aquest sentit, entenent que són dolentes, al igual que ho són el tabac i l'alcohol, potser amb major mesura, perquè és evident, però potser si totes aquestes coses estiguessin regulades de forma coherent i lògica, és a dir, doncs preservant la salut de totes aquelles persones que potser no han caigut en tot aquest joc, protegint els menors perquè no tinguin un accés fàcil a tota aquesta història, però és que a més també es poden evitar doncs les epidèmies que per exemple ja estan havent a dia d'avui amb el fentanil. Em refereixo amb la producció que bueno, que ve de forma il·lícita en aquest sentit, perquè després hi ha una epidèmia també molt gran que ha sigut provocada des del sistema sanitari públic en aquest sentit, i s'ha de dir perquè és així.
Efectivament.
Però en aquest sentit jo crec que si tot estigués ben regulat i a més anés ben acompanyat d'una bona pedagogia explicant els perills reals de tot el que comporta tot això, jo crec que les coses canviarien. Evidentment seguirien passant desgràcies,
sí,
perquè hi seguirien passant desgràcies,
sí,
perquè és inevitable,
sí.
Però bueno, jo crec que les coses funcionarien més, sincerament ho crec.
Bueno, aviam aquest missatge esperançador i de bona voluntat que estàs tinguent, Pol. La societat, aviam com avançarà.
Com reaccionar.
D'aquest missatge que deies tu, faig un enllaç fàcil amb l'acord d'associació. Ara el gran repte és el missatge a la ciutadania de els punts de l'acord, el que serà benèfic. Clar, tu, què és el teu futur, per dir-ho així, quina percepció en tens, Pol? Perquè, clar, és una gran incògnita que s'està obrint.
Mira, doncs sincerament, l'altre dia ho estava parlant amb el meu grup d'amics i és el que dèiem, doncs a títol personal podem tenir la nostra opinió, perquè jo, per exemple, doncs amb el que doncs representa la Unió Europea o el Consell d'Europa o diferents altres organismes internacionals, jo personalment no hi crec en aquest sentit. I doncs si a mi m'ho demanes, doncs no hi vull que entri Andorra a la Unió Europea, però sí que és cert que, bueno, deixant de banda l'opinió personal, sí que s'hi poden trobar beneficis, perquè és evident que s'hi poden trobar beneficis. Però bueno, és el que parlàvem, saps? Hi ha hagut molt ocultisme, hi ha hagut molt secretisme també, i a més jo crec que hi ha hagut poc interès per la ciutadania en aquest tema, en aquest sentit. No sé, no, trobo que tampoc ha sigut un reclam que hagi vingut del poble en aquest sentit, i després tampoc han, bueno, ho han fet accessible. I doncs jo crec que és com algo que queda lluny, i crec que ara mateix, tal com ha sigut el procés, no crec que Andorra hagi d'entrar a la Unió Europea. Potser si en un futur es planteja d'una altra forma i les coses, el desenvolupament de tot plegat es planteja d'una altra forma, doncs bueno, potser ens ho podríem pensar en aquest sentit. Però bueno, ara mateix crec que la meva postura és aquesta, sincerament.
A veure, jo tinc bastanta més informació que tu,
sí,
m'agradi o no. Des del partit en el qual jo milito sempre hem estat d'acord amb que el que s'havia de fer amb Europa era un bon acord d'associació. Si el que s'ha tancat a dia d'avui és un bon acord d'associació, no ho sé. crec que tu ho has dit, no se'ns ha donat tota la informació. Hi ha com una mena d'estat de la por a ratificar aquest acord, i el que no es pot fer és combatre el no tan estès en la població amb missatges de por. Tornant a utilitzar el tema de la pedagogia, s'ha d'explicar què és el que hi ha, què és el que no hi ha, com ens afecta, com no ens afecta. El que no podem anar és, si es convoque, que s'ha de convocar, un referèndum per ratificar aquest acord, és que anem a votar sense saber què és el que estem votant. I això és poder del que anem curs d'informació. Llavors, doncs, no vull dir ni sinó ni blanc ni negre, jo vull tenir tota la informació per poder dir si hem arribat a un bon acord d'associació i si s'ha de votar favorablement.
Sí, sí, totalment. I bueno, tu que potser tens més informació, no sé, jo crec que a més, doncs, obrir aquest meló d'acord d'associació amb la Unió Europea també representa, doncs, parlar de temes que potser són una mica tabús aquí a Andorra, perquè bueno, jo penso que tal i que el plantejament que ha agafat la Unió Europea, doncs bueno, també és aquesta vessant social, no?, de lluitar per bueno, doncs perquè les persones tinguin realment reconeguts els seus drets fonamentals, jo que sé, doncs el tema del feminisme també és algo a l'agenda del dia, i doncs en aquest sentit jo crec que s'haurien d'obrir, bueno, d'obrir converses i temes que potser, doncs, no agraden i no interessen ara mateix. I doncs jo crec que, no ho sé, però potser per aquest parer, doncs, s'ha volgut una mica, doncs, mantenir tot això al marge, però és una mica el que tu comentaves. Jo crec que si hi ha una bona pedagogia i s'expliquen bé les coses i s'explica bé el procés i el que representarà això per Andorra, doncs és evident, potser, doncs, sí, acabarem trobant el sí. Però bueno, a dia d'avui és el que deia jo, tal i com ha succeït tot i tenint la informació que tenim, doncs jo ara mateix no hi votaria a favor, però bueno.
És que la teva postura és la postura d'una gran majoria de gent del país. I crec que no tenim tots els elements per poder valorar i pesar en una balança el sí i el no.
Totalment, sí, sí.
Bueno, aviam aquesta pedagogia que hi haurà per part de govern i formacions polítiques per difondre el missatge.
Això espero.
Esperem.
És el que estem esperant tots.
Exacte. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti i el Pol Cerdà aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. A Carrefour Epicent comencem l'any amb preus imbatibles a totes les seccions. Com el pollastre sencer en safata per només 2,99 € al quilo. I ara aprofita el més blanc de Carrefour Epicent amb tot el que necessites per vestir la teva llar al millor preu. Com la manta coralina de 130x160 cm en diferents colors per només 4,95 €. O el nòrdic estampat amb estrelles per llit de 90 cm per només 14,99 €. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
Al novembre de l'any 1982, un succés va canviar per sempre les vides a l'Alt Urgell, Cerdanya i Andorra.
No hi havia solució. La solució ja no existia.
Vingut la policia i ens treuen de casa.
La fúria dels rius. Les 48 hores més dramàtiques.
Que estem aquí!
I les fonts van parlar. El documental amb la recreació dels aiguats del 82. Una producció única de Pirineus Televisió que arriba als cinemes. Projecció a Illa Carlemany, dijous 18 de gener. Compra ja la teva entrada a taquilla i a cinemasilla.com.
I va sortir al balcó amb uns crits que feies garrifar la terra.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisabet Zopeti i el Pol Cerdà aquí amb nosaltres a Ràdio Valira. Bé, parlàvem que hem obert melons, ens seguim obrint perquè ens agrada, i sobretot el teu punt de vista, Pol. Bé, el cap de govern deia que vol un pacte d'estat per al sistema sanitari. Deies que teníem un sistema sanitari bo, però clar, es té que mirar anys vista amb tot un conjunt de problemàtiques que existeixen, sí. I que tu també has tingut de veure de prop.
Sí, sí. Bueno, la veritat és que jo penso que bueno, que és interessant que hi hagi un pacte d'estat d'aquestes característiques, perquè bueno, jo crec que, tot i que funcioni bé el sistema sanitari, perquè s'ha de reconèixer, tenim un bon sistema sanitari a Andorra, bueno, hi ha petits punts que crec que s'han d'anar polint per bueno, doncs perfeccionar, perquè bueno, les coses han d'anar cap a aquest camí, en aquest sentit. I doncs jo crec que bueno, per exemple, a mi el que em preocupa molt en aquest sentit és tal com està la situació econòmica i social a dia d'avui, és per exemple lo del, perquè sincerament no estic gaire al dia amb això del pacte d'estat, però per exemple lo del tema de la CAS, lo del tema de que tu hagis de, doncs, de pagar el 25% del, diguéssim, del fàrmac o de l'operació del que siguin qüestioses, i després que t'ho facin pagar tot en primera instància, saps? Doncs això és algo que em preocupa, perquè a dia d'avui doncs els sous estan, no sé, almenys el meu està, bueno, no vaig gaire bé, saps? I en aquest sentit, no sé, és un esforç heavy. Jo que he hagut de prendre medicació durant molt de temps per diferents qüestions, doncs és un gas molt important, saps? I doncs jo crec que en diferents casos, en aquest sentit, doncs hauria d'estar com protegit i assegurar, doncs, que totes les persones tinguin una accessibilitat, doncs, segura i real a les teràpies que hagin, doncs, de tenir o de realitzar durant un període de temps.
El tercer pagador, bé, ha entrat en vigor,
sí.
Però cert, potser ampliar-lo potser en alguns casos...
Sí, però em sembla que amb respecte als jubilats això ja ha entrat en vigor, ho sé perquè a casa meva tinc un jubilat que això ja ho ha notat. El pacte d'estat em sembla que s'ha reunit avui, la primera reunió ha sigut avui. Vull pensar que això servirà i ens ajudarà a avançar, que sí que és cert que sempre hem tingut una molt bona sanitat, però en aquests darrers temps començava a anar coixa d'alguna cama, i el motiu, suposo, de fer aquest pacte d'estat, que el més interessant és que amb aquest tipus de temes se sentin totes les forces del país a parlar-ho, que no sols hi hagi una part que digui farem això, farem l'altre, sinó que tots hi estiguem el més d'acord possible, i jo vull esperar a veure quin és el resultat que obtenim d'aquest pacte d'estat.
Sí, perquè hi ha un tema del SAS, hi ha un tema també del transport sanitari i sociosanitari.
Sí, sí, perquè a més a més...
Hi ha algunes coses, dius, que bueno, s'han vist que grinyolaven, per dir-ho així.
Efectivament, efectivament. Ha grinyolat moltíssim el transport sanitari assistit. No sé si em sembla que va ser ahir que vaig llegir a premsa que s'hauria de tornar a fer el concurs pel transport sanitari
assistit. Sí, el mes d'abril o de maig d'aquest any, sí.
Que fa dos dies que es va fer aquest concurs del transport sanitari assistit. I dic assistit, i quan parlo d'assistit és transport, diguéssim, d'ambulància, ambulància medicalitzada, amb suports vitals. No és un simple transport d'algú que el agafes i el portes a la clínica, no. És anar a recollir una persona que ha tingut un accident, etc. És això al que jo em refereixo. Llavors, doncs, això ha sigut des de Bon d'Antuvi, això ja ha sigut un desastre, perquè si els treballadors es queixaven, que si ara feien pactament amb l'empresa, que si no, portem molts, molts, molts dies anant darrere d'això. Si aquest pacte d'estat serveix per poder tirar això endavant i que cap persona es vegi desassistida en un moment d'urgència, benvingut sigui.
Bueno, aviam com prospera aquesta benentesa amb tots els grups. Una cosa que no ha pogut prosperar i que a tu t'afecta una miqueta, Elisabet, o no, per no dir bastant, ha sigut, doncs, aquesta dificultat per l'accés a la part electrònica per la justícia. Hi havia un pla de xoc.
Sí, però bé, em sembla que a l'última tertúlia en vam parlar i et vaig dir, bueno, de moment... Deixem que funcioni el pla de xoc.
De moment hi ha el xoc, el pla encara no l'hem dit. No?
De moment aquí tenim un xoc perquè, i aquesta vegada no hem sigut els advocats els que ens hem queixat, o potser sí que alguna queixa hem tingut, però és el propi Consell Superior de la Justícia el que ha dit, frenem, posem el freno de mà i donem-nos més temps. Quan són ells els que ho diuen és que la cosa està encara molt, molt a les beceroles. Si el fet de poder-ho retrasar que aquesta vegada no ha pogut ser perquè ho volien fer entrar per la llei de pressupostos, i això des de sindicatura els hi han dit que no, s'ha de fer una llei exprés. Si això s'aconsegueix i el resultat és que tot ha de funcionar perfectament, escolta'm, el retard benvingut sigui, eh? Perquè és allò que dius, és un canvi molt, molt, molt radical amb la manera de treballar que hem tingut fins ara, tant els uns com els altres, i crec que és important que les coses es facin bé, no, molt, molt, molt bé.
A més, amb una part important de protecció de dades, dades sensibles, seguretat, o sigui, el pastís és gros, per dir-ho així.
Sí, tot l'engranatge és molt complicat de posar-lo en marxa, per això mateix, perquè hi ha protecció de dades, hi ha dades molt sensibles, són drets fonamentals de persones, de justiciables, que demanen empara a la justícia, i crec que no és que s'hagi de fer bé, és que s'ha de fer molt bé.
Bueno, aviam com prospera.
Aviam com acabarà això.
Bueno, d'aquí la propera tertúlia que vinguis a convidar, no en parlem i en deixem unes quantes que sí, tenim que deixar marge.
Justament l'última vegada recordo que vas treure el tema i et vaig dir, dic, bueno, de moment la meva opinió la deixo en stand-by a veure què. Ara ha sorgit això, aviam què passarà.
Aviam com va. Quedant-nos en temes legals, que tu tens que seguir potser alguns, però ara entendràs per què et dic això, Pol. Youtubers en tenim aquí a Andorra. Bé, però ara tenim un dilema entre, doncs, una senyora gran, una padrina, com les diem carinyosament.
Una patata calenta, tenim.
Tal, i doncs, un youtuber que doncs, té una empresa, ha comprat un edifici i tal.
Sí, sí.
Dius, clar, gent així que té una certa imatge de cara als joves, dius, ostres, pot ser impactant l'actitud que pot tenir i la percepció que en podeu tenir també,
sí,
comportamental.
Sí, totalment. Aviam, jo crec que en aquest sentit, doncs, aquesta persona en qüestió no ha actuat bé en aquest sentit, perquè és el que tu dius, o sigui, té una responsabilitat cara al públic, a més té un públic que és bastant jove i en aquest sentit s'ha d'anar molt en compte amb els missatges que vols transmetre i també la forma que tens de transmetre'ls en aquest sentit. I jo entenc que bueno, doncs potser, doncs, hi hagi doncs, una certa ràbia, un cert enfado darrere, perquè bueno, doncs, a dia d'avui crec que ningú es coneix de la veritat en aquest sentit de lo que està passant amb això, i doncs entenc que bueno, en aquest sentit doncs, hagi pogut reaccionar de certa forma, però és evident que quan estàs davant de càmeres i quan saps que, bueno, que t'està veient gent que és vulnerable i que pot arribar a normalitzar doncs, certes actituds i comportaments que no ho són en tot cas, doncs has d'anar amb compte. I doncs jo crec que s'ha equivocat, però bueno, s'ha d'acabar de veure aviam què passa en aquest sentit.
Sí, jo no em puc pronunciar perquè no conec el contingut del dossier, seria molt complicat. El que és el titular és realment llastimós, però no sé exactament què és el que hi ha darrere. Això està ara, segons he llegit, perquè tampoc no he pogut parlar amb el company, amb l'advocat que porta aquest assumpte, està en segona instància. Suposo que hi ha una cautela, hi ha una mesura de dir suspenem, té un efecte suspensiu la primera sentència que li donava la raó, li donava la raó en arrendaments urbans, però no se li va donar la raó en un primer moment perquè ell havia de fer, o la propietària, que és una societat mercantil, recordem aquí que ell no és directament el propietari, sinó que hi ha una societat mercantil que és la que va comprar, encara que ell sigui el soci principal, és una societat mercantil la que va comprar l'edifici. Jo estic farta de passar per davant d'aquest edifici, està en un estat llastimós, se'ls va demanar amb aquesta societat a la propietària que fes una sèrie de reformes que no ha fet. Sents comentaris de que aquesta senyora s'hi ha arropenjat, que amb el fet de dir, bueno, pues, escolta, que em facin fora, que amb el fet de dir qui dia passa any empeny, sents l'altra part que ja està bé, aquesta gent, com poden fer fora una padrina de 80 anys. És un tema delicat. El que sí que és deplorable, i estic d'acord amb tu, Pol, són les últimes declaracions d'aquest senyor, que francament s'havia d'haver mossegat la llengua,
sí,
en un moment donat,
sí, sí,
i no fer-les, perquè el tema de l'habitatge avui al dia en aquest país, com en d'altres, com els països que ens envolten, és un tema sensible, delicat i fer aquest tipus de comentaris, doncs jo no crec que li aporti gaire gran cosa, però bueno, és un parer meu, eh?
Bueno, totalment.
Igual ara dintre de 10 minuts se m'ha menjat l'audiència.
Sí, sí.
Que també és factible, però penso que si volo pensar-ho, que ho pensi, perquè el pensament és lliure, però que a l'hora de declarar, declari una altra cosa.
Sí.
O no declari.
Totalment.
És el que dius tu, Elisabet, i a més sempre hi ha tres versions, no? Les dues parts adverses. Clar. I la realitat de fets.
Clar,
bueno,
que...
és cert que, per el que s'ha pogut llegir en premsa i en informacions, hi ha una part, doncs, de realitat de fets que no s'han complert, per una part o per l'altra part, però és el que deies tu, Pol, dius, si a més hi ha declaracions amb una persona, doncs, que té una certa imatge pública, que pot a més avassar encara més una certa part d'opinió pública, pitjor és, no? Sí. Poc favor fem amb el tema, no?, per dir-ho així.
Sí, que a més també hem de fer distinció entre... perquè una cosa, doncs, és aquest youtuber en qüestió, que a més va dirigit a un públic en qüestió també, que bueno, d'altres, saps? Perquè una cosa és que, bueno, doncs, un youtuber que ho explica des d'una vessant potser més periodística, però bueno, amb una opinió al darrere, doncs crec que a vegades potser no s'ha d'anar tan en compte en aquest sentit, però jo crec que quan estem parlant de youtubers que, bueno, que al cap i a la fi, doncs, consumeixen adolescents i joves, crec que sí que s'ha d'agafar amb pinces i anar amb cura, perquè és això, perquè després s'acaben normalitzant actituds i coses que no ho són per a res. O sigui, bueno, i crec que un fet visible és a les escoles, tal i com funcionen, doncs, bueno, els xavals i els grups de joves, saps? No sé, a mi és algo que em preocupa i crec que no se li està donant la suficient importància, però al igual que, per exemple, el tema del reggaeton, perquè és evident que bueno, que la gent no deixarà d'escoltar reggaeton, i el que deia abans, que tampoc hem de prohibir el reggaeton en aquest sentit.
A qui li agradi.
Però bueno, després no trobo que s'hagi de normalitzar en aquest sentit. Ets lliure d'escoltar el que vulguis, però bueno, no podem normalitzar les lletres que bueno, que molt sovint, doncs, ho acompanyen, perquè és el que jo sempre dic, el problema no és el reggaeton com a tal, sinó la indústria que l'acompanya en aquest moment, i sí que se n'ha de parlar, perquè el que està provocant a nivell social és molt heavy.
Molt bé, doncs ens ha passat molt ràpid avui la tertúlia.
Sí.
Pol Cerdà, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, merci.
Elisabet Zopeti, merci per la teva presència.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me i, si vols, torno una propera.
Fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.